A continuació, us presentem el programa Les Aules Parlen, l'espai dels alumnes de les escoles gironines a Ràdio La Buena. Tractaran temes que els afecten a ells i ens afecten a tots. Què tal? Com esteu? Com esteu? Benvinguts a, bueno, a una nova temporada de Les Aules Parlen, aquest projecte amb les escoles que estem fent amb tant de gust. I bueno, avui farem un debat entre els alumnes d'integració social de Montilivi, un debat sobre un taller que es va fer en aquest mateix centre ja fa uns dies, anomenat Atrapades entre dues realitats. És un taller que va impartir els amics i companys de la nave VA, aquests alumnes d'integració social. Jo vaig poder assistir, va ser, la veritat, molt, molt, molt entretingut, molt inspirador, i per això volíem parlar amb els alumnes, a veure com, quina sensació van tenir, i parlar una mica d'immigració, perquè és un taller, doncs, que tractava aquest tema. I és per això que tenim aquí doncs, en Pere Alonso, la Sihan Metuasi, l'Estefania Santis i en Diego Pérez, que ens parlarà una miqueta d'aquest tema. Què tal, nois? Saludeu.
Hola,
bona tarda.
Bueno, doncs moltíssimes gràcies per estar aquí. I bueno, llancem ja una miqueta les preguntes, no? Comencem-ne a parlar. Ara, participar en aquest taller ha canviat la vostra visió sobre les persones migrades i de quina manera? A veure, va, comencem per en Pere. Va, obrim foc.
Gràcies. A veure, jo penso que segurament des d'un punt de vista racional no ha canviat en excés el meu punt de vista sobre les persones migrades. Però perquè jo ho considerava, o sigui, jo la manera en com era capaç d'empatitzar amb aquestes persones era des de l'empatia cognitiva, no? des del pensament i des de mirar de pensar com devien pensar aquestes persones i com se devien sentir. Però el taller em va servir molt perquè tal i com ho van plantejar les dones que ens van fer les dinàmiques, em vaig adonar que en realitat els sentiments que senten les persones quan migren, no? Al final són sentiments universals que tots hem passat en algun moment o altre. I com que es van centrar molt en els sentiments, això em va fer donar-me, jo vaig connectar molt des d'experiències personals, no? De dols propis, no? Al final la vida humana no deixa de ser tota una sèrie i un seguit de dols, no? Alguns més forts i d'altres més fluixos. Llavors jo vaig poder connectar molt des de la meva experiència personal i això em va fer adonar-me que més enllà de l'empatia cognitiva que puc mirar de tenir cap a aquestes persones, també puc mirar d'entendre fins a cert punt totes les emocions que els generen aquest procés de dol per la migració, ja que això que no deixen de ser, les emocions no deixen de ser universals.
Clar, és que és una miqueta això. Jo crec que elles ho van encarar des d'aquest punt, no? Des de buscant la vostra empatia. I per això va ser tan important. No sé, a veure, Sihan, com ho vas veure tu? Tu ets una persona migrada, vull dir que el teu...
No, ets
nascuda... Sí. Ets segona generació de persones migrades, sí. Amb la qual tens una visió encara més particular. Digue'ns què et va semblar el taller i quina... Si és que tens una nova visió o tens la mateixa?
Vale, gràcies. Sí, soc una filla de la primera generació. He viscut entre dues cultures, tant em sento d'aquí com d'allà, i el fet de poder del fet d'haver fet aquest taller m'ha fet conscienciar-me una mica més del tema, ja que és un tema que el tinc molt present en la meva vida diària, en el carrer, inclús, bueno, ara mateix visc a Salt, és una cosa que veig de manera, bueno, reiterada, i en un principi vaig dir, mira, serà un taller en el que em faran unes xerrades, no sé què, però en el moment en què ens van fer aquell joc en el qual ens van fer sentir com si nosaltres estiguéssim passant aquella travessia, vaig sentir por. Vaig arribar a sentir por, de veritat, i va ser un moment en el qual jo sí que vaig donar-me compte de la importància d'aquest taller, del que de veritat volien ensenyar-nos. Una altra cosa que volia comentar era el fet de les històries que les joves ens estaven explicant. M'hagués agradat dir, em sorprèn molt aquestes històries, però sincerament tant del que he viscut, del que he sentit, del que veig cada dia, per a mi eren històries molt normalitzades. Jo sé que molta gent li semblava... jo sé que l'objectiu d'elles era conscienciar-nos. Jo entenc que aquest era l'objectiu amb aquestes històries, però per a mi eren normals. I em sento malament per aquest sentiment. M'han fet reflexionar per què sento que són normals. Per què sento que aquesta tristesa aquesta por que senten o aquestes històries que els hi passen, que un ha fugit per X motiu, l'altre per religió, per cultura, per guerra... ho sento tan normal. És com que aquests tallers és el que m'han fet reflexionar més.
Doncs és exactament això, no? Jo crec que us volíem posar en la situació. I bueno, tu, Estefania, com ho vas veure? Què vas sentir?
Bueno, yo también pensaba lo mismo que la Sija, porque yo también he emigrado a otro país y mis padres también son como que han emigrado desde Chile aquí y ellos también han sufrido discriminación en los lugares de trabajo y en otros lugares para alquilar piso y lo demás. Por eso también yo lo sentía como normal las historias que contaban, pero también sentí miedo en la actividad de los ojos, porque me puse en el lugar de ellos y yo dije, wow, es lo que tienen que pasar cada uno, porque yo pasé por uno, pero no tan heavy como lo vimos en la actividad.
Per això té tant de valor una miqueta també que vosaltres sigueu els protagonistes en aquest sentit. I bueno, Diego, per finalitzar, quina visió tens després d'aquest taller?
Hombre, este taller es una aproximación a las crudas realidades que se viven en otros lugares, ¿no? Y en otras situaciones de vida que no te quedan más alternativas que, pues eso, huir de tu país, tener que marchar dejando toda tu vida atrás, con todo lo que conlleva, que, claro, te persigue luego un duelo migratorio, y, claro, estas personas, al final, pues no tienen otras alternativas, y tienen que huir de esa forma dejando todo atrás. Y nada.
És una miqueta això que parlàvem, no? I m'interessa, ho hem esbossat una miqueta per sobre, i ens ho ha dit l'Estefania, us explico una miqueta què va consistir aquest taller. Doncs hi va haver un moment que els alumnes els hi van posar, doncs els hi van embenar els ulls i els van fer caminar per un gimnàs amb la incertesa que això suposa, i els van fer participar en situacions que, per suposat, no van estar en risc, però ells mateixos es van posar tant en situació, van aprofitar també el taller, que és per això que l'Estefania i la Sihan parlaven de por, perquè va haver un moment que els van fer sentir com si estigués en una situació de perill, que no ho estaven, i d'això m'interessa molt parlar-ne. Explicam, doncs això, una de les activitats va ser posar una vena als ulls, una altra és que us van asseure, us van posar així com si estiguéssiu, jo què sé, doncs en un centre d'atenció, una miqueta encerclats, i feien com, amb, per suposat, a una distància que vosaltres no vau estar en cap moment en perill, doncs com si fotegessin el terra i piquessin fort. M'interessaria aprofundir una miqueta en això. A veure, parlem-ne. Com us vau sentir en aquell moment?
Después de la actividad de los vendaje, fue en esa misma actividad que nos pusieron en el círculo. También teníamos los ojos vendados cuando empezaron a golpear el suelo. Y por eso fue como tanto miedo en la hora de la actividad.
Vaig sentir-me petita. Em vaig sentir que no tenia oportunitat, que em sentia amb molta impotència perquè volia cridar però no podia, perquè vulguis o no m'estaven cridant, m'estaven picant al meu costat i em sentia malament, amb mi mateixa, amb la situació.
I una cosa, no sé, Pere, com ho vas veure tu? En aquest sentit, suposo que com a mínim, si no por... incertesa o com a mínim posar-se a la situació d'ells, no? Desesperació, quin sentiment podries rescatar d'aquí?
A veure, jo crec que així com en l'activitat en què teníem embenats els ulls, no calia que féssim tant un esforç per posar-nos en situació, no? Perquè al final és això, estàs caminant per un gimnàs, pots xocar, pots... llavors és més fàcil tenir por, no? En aquesta situació sí que havies de fer més un esforç conscient per mirar de posar-te en situació, no? I de mirar d'entendre com es devien sentir. I jo ho vaig intentar i el que vaig sentir és una profunda indefensió. no? Perquè, a més, estàvem lligats dintre del cercle i és veritat que eren uns lligaments molt, molt, molt senzills i molt simples, no? Però en aquell moment, i crec que és el que es buscava generar, no? I la situació real en la que es troben moltes persones quan es troben en això, tancats en camps de concentració, perquè al final no deixen de ser això, amb figures d'autoritat que les maltracten i que els hi, bueno, que els hi diuen barbaritats, i el que no són paraules, doncs el que et fa sentir és una profunda indefensió i un sentiment de què serà de mi, no? Perquè al final tu en aquell moment estàs a la mercè completament de les altres persones, en aquest cas de les persones que estaven fent el teatre. És cert que nosaltres en aquest sentit no podem, mitjançant aquesta activitat, no podem arribar a sentir el que és estar en una situació així, però al final tornem a lo d'abans, ho pots comparar amb altres situacions de la teva vida en la que t'has sentit indefens, en la que has sentit sentiments similars, i no sé, jo per exemple he tingut una joventut una mica gamberra, no? I he sigut detingut alguna vegada, i quan estàs al cotxe de policia anant cap a comissaria, quan estàs a comissaria, al final, per molt que sigui una mica irreal, no? Perquè al final, pues, bueno, no deixo de ser, al final jo sí que sóc una persona que tinc papers, que hi ha constància de la meva existència en aquest país, no? I que per tant la policia tampoc no em pot fer res especialment greu. Però sí que tens un profund sentiment d'indefensió. Això en el cas d'aquestes persones, imagino que a més és encara més accentuat, ja que com dic, jo sí que, bueno, jo tinc la meva família aquí, hi ha plena constància a través de moltíssima documentació de la meva existència en aquest país, i moltes d'aquestes persones han marxat del seu país, aquí es troben en situació d'indocumentats, no tenen contactes, no tenen ningú que els esperi a casa, llavors aquesta incertesa deu ser encara molt més bèstia, perquè realment dius, és que si a mi em passa alguna cosa aquí, no se n'enterarà ningú, ningú no sabrà què ha passat.
És aquesta incertesa al final, sigui la situació més forta o no, la sensació d'inseguretat, d'incertesa com a mínim, devia ser semblant. Diego, què m'expliques sobre això? Tu com et vas sentir? Por, incertesa, com a mínim la sorpresa de les fotejades, no sé, quina sensació vas tenir tu?
Pues mira, sinceramente, a mí la situación me asustó de verdad. O sea, sabía que era una situación ficticia, pero claro, con los golpes al suelo, los gritos, los comentarios, te ponen en situación, pero del palo. O sea, claro, a mí, yo de estar ahí, claro, con mis compañeros, estar con gente que conozco, claro, nos presentaron a las chicas estas, estar en situación de estar en el instituto, pero igualmente todo el ambiente que se creó en un momento con la escena que montaron estas profesionales, pues claro, me metió el miedo de golpe en el cuerpo.
Això vol dir que el taller estava ben fet. Si vau sentir que una miqueta es va poder posar en situació, això és que la cosa va funcionar. Bueno, doncs farem una petita pausa per descansar una miqueta, per relaxar-nos i de seguida tornem i continuem parlant d'aquest taller i de la migració en general. Us deixarem amb una cançó de l'artista hondureny Polache que es titula Somos Inmigrantes. Fins ara, chao, chao.
Migrantes, somos inmigrantes, somos la cruda realidad de un caminante. Somos migrantes, somos inmigrantes, somos la lágrima de miles de habitantes. Somos migrantes, somos inmigrantes, somos humanos, somos importantes. Se fue en busca de un mejor futuro, sabiendo que adelante el camino va a ser duro. El que ha llorado desconsoladamente cuando tristes recuerdos le vienen a la mente. Decirle adiós a tantos seres queridos, pedirle a Dios que los tenga protegidos por los que tienen que hacer falta en un hogar, pa' que en ese hogar no haga falta la comida, por los que tienen que irse a otro lugar,
migrantes, somos inmigrantes, somos la cruda realidad de un caminante. Somos migrantes, somos inmigrantes, somos la lágrima de miles de habitantes. Somos migrantes, somos inmigrantes, somos humanos, somos importantes.
Por lo que aguantan el cansancio y las molestias y se apresuran para subirse a una bestia. Por todo aquel que terminó bajo sus ruedas y los que volverán en una silla de ruedas. Por los que cruzan ríos y desiertos, se van por la montaña para no ser descubiertos, capeándose a la migra buscando puntos ciegos, y las autoridades no le quieren dar sosiego. Ve esta canción por lo que llaman mojados, los ilegales, los indocumentados, por todo aquel que por un sueño se arriesgó, por el que no logró, por el que nunca llegó.
Somos migrantes, somos inmigrantes, somos los rostros de tus semejantes. Somos migrantes, somos inmigrantes, somos la cruda realidad de un caminante. Somos migrantes, somos inmigrantes, somos la lágrima de miles de habitantes. Somos migrantes, somos inmigrantes, somos humanos, somos importantes.
Por cada cruz que está clavada en el camino, como señal de que alguien tuvo un cruel destino. Por cada madre que lo sigue buscando, cada familiar que lo sigue esperando. Que Dios castigue al desgraciado desalmado, que se aprovechó de la desgracia de un mojado. Y a todo aquel que le brindó su mano amiga, que por su noble gesto Diosito lo bendiga.
Somos migrantes, somos inmigrantes, somos los rostros de tus semejantes. Somos migrantes, somos inmigrantes, somos la cruda realidad de un caminante. Somos migrantes, somos inmigrantes, somos la lágrima de miles de habitantes. Somos migrantes, somos inmigrantes, somos humanos, somos importantes.
Després d'aquesta cançó de Polache, continuem una miqueta parlant d'aquest taller. I d'una cosa que... Tot el taller em va interessar molt. Per mi em va tocar molt, em va arribar molt, quan us van dividir en grups i us van fer defensar una postura respecte a la migració que moltes vegades podia ser contrària al que pensàveu. Disculpeu els altres, però jo me'n recordo molt bé del cas de la Siham. Que tu et va tocar defensar, o sigui, que estaves en contra de la migració sent segona generació. I me va fer molta gràcia perquè t'hi vas posar molt i hosti, quines coses està dient. Després sortirà d'aquí i estarà una mica així, hosti, aquí, el que he dit. No, però és molt interessant perquè et vas introduir molt amb el que et demanaven, que és el que et toqués. I perquè tothom sigués conscient dels d'una miqueta del que es parla i a vegades quines barbaritats es diu sobre migració, sobretot determinats partits. M'interessa incidir en això. El debat, com el vau afrontar? No sé, a tu, Pere, si et va tocar la postura que tu defensaries normalment o tenies cosetes de les dues, perquè clar, alguns es van fer en contra de la migració i altres a favor. No sé si quina era la postura, si vas coincidir, com et vas sentir?
Jo em vaig sentir profundament incòmode. havia d'utilitzar arguments racistes en contra de la migració i la veritat és que res més lluny de la realitat. Per tant, sí que em va generar en aquest cas molta incomoditat. Sí que és veritat que ara em sap greu sortir una mica del paper, però sobre això que comentàvem de la Siham, no? Em sembla important mencionar la consciència de l'estigma que moltes vegades tenen les persones estigmatitzades, no? En aquest cas la Siham, que és d'origen marroquí, llavors... I això es va veure plenament al taller, no? És perfectament conscient de les coses que es diuen de les persones marroquines i les va deixar anar totes, no? I això és un problema, a més, perquè moltes vegades aquestes persones poden arribar a interioritzar això que s'està dient d'elles, no? I generar un autoestigma molt fort cap a elles mateixes, pensant doncs, que són una cultura subdesenvolupada, que són violadors, que són... Llavors això pot generar problemes psicològics i somàtics molt forts, en aquest cas a les persones estigmatitzades, les persones migrants, no? Llavors sí que m'ha semblat interessant comentar-ho a partir d'això que dèiem de la Siham, no? De fins a quin punt és perfectament conscient ella i tothom, perquè desgraciadament ho saben, perquè moltes persones amb aquests orígens s'han trobat amb aquests comentaris pel carrer, a botigues, a el que sigui, no? Els medis de comunicació. Llavors, fins a quin punt són perfectament conscients de cada barbaritat que es pot arribar a dir moltes vegades sobre aquestes comunitats de persones que al final han vingut aquí a buscar una vida millor, com en altres moments de la història hem anat els catalans o els espanyols a buscar-la a altres llocs.
Així és, Siham, per al·lusions. A tu et va tocar defensar el que no... Però bueno, és cert, no te'n vas deixar ni una, eh?
Moltes vegades inclús dins de la nostra pròpia comunitat ens fem aquestes burles, diguem, i bueno, jo només volia recalcar que gràcies a Déu, diguem-ho així, que jo no he patit aquest tipus de racisme, ¿vale? Però no pel fet de que jo hagi viscut aquí i m'hagi criat entre dues cultures, no he patit microracismes. Jo sóc una dona, sóc marroquina i he patit moltíssimes vegades sexualitzacions per part de gent fora de la meva cultura, diguent aquestes mores, tots aquests comentaris els he viscut, no per mi, sinó per la meva família, sobretot per als homes. Els homes són els que pateixen més aquest racisme, diguent, no? el de delinqüent, el de típic home delinqüent, bueno, com ha dit ell, estereotipat home delinqüent, que només fuma, que el veus a l'estació, que no fa res, que no ve aquí només a robar-nos els diners. I això ho he sentit de discursos polítics, ho he sentit de joves de la meva edat, d'inclòs en nens petits, en el col·le del meu germà, o sigui, són coses que vivim dia a dia, que la gent diu, no, escoltes el típic comentari, jo no sóc racista, però sempre hi ha un però. I escoltes aquest però i ja després et fan un discurs que intenten tapar, posar el seu racisme amb no, és que aquest ve aquí, és que aquest ve aquí. Planta't a tenir una petita conversació amb una persona que ha vingut de fora. Pregunta-li què és el que ha patit perquè sigui una persona pues, drogadicta o que no aconsegueixi tenir el treball. Parla amb ella. Queda't un moment, parla amb ella. No és difícil tenir una comunicació, no és difícil tenir una conversació. Jo crec que és això. Només amb la conversació, amb conèixer les cultures dels altres, reforçaríem aquesta tolerància o aquesta integració. Ja està, és el meu comentari. Jo els tinc al meu dia a dia aquests comentaris i no... Inclús t'ho fan creure.
També ens comentava en Pere, no? Que a vegades el problema és que fins i tot la persona migrada s'acabi creient aquestes barbaritats. Bueno, Estefania, no sé si a tu et va tocar defensar la postura que, bueno, tu com a persona que també ho pots haver patit, però bueno, també expliques com va anar tot.
A mi me tocó defensar la parte de lo positivo, pero igual costó mucho porque hay más cosas negativas que escuchas normalmente, pero cosas positivas no escuchas y por eso no nos ocurrían tantas cosas positivas a la defensar de darle apoyo a la persona que estaba avanzando, después llegaban más comentarios negativos y va como yéndose para atrás. Y costaba mucho ponerse de acuerdo también entre nosotros para decir que es como positivo y costó mucho para ponerse en positivo.
No sé, Diego, va tocar a la part de la immigració positiva o immigració negativa i com et van sentir havent de defensar el que et tocava?
A mi, por suerte, me tocó defender la inmigración, o sea que menos mal. Lo que sí que me gustaría recalcar que durante la dinámica sí que me di cuenta que salieron muchísimos más argumentos en contra de la inmigración. O sea, y eso me impactó porque somos una clase de integradores sociales, de futuros integradores sociales, que en teoría tendríamos que saber más de lo que es aceptar la gente de fuera que rechazarla. Pero claro, con estos partidos políticos que venden bulos y odio hacia estas personas, me parece intolerante y bueno, ya es un reflejo de nuestra sociedad llena de ignorantes que solo saben que repetir cosas que dicen estos políticos que con intereses muy, muy, muy adversos a los intereses de la población, yo creo.
M'interessa molt aquesta reflexió, no? De dir, vosaltres que sou els futurs integradors socials que haureu de treballar amb això, a vosaltres us arriben molts més inputs negatius que positius. Però clar, vosaltres esteu en aquest sentit en el poder, entre cometes, de canviar-ho, això. Però també, clar, sou un reflex de la realitat. A vosaltres us arriben aquestes formes de pensar. I ho ha esbossat la Siham una miqueta, en el sentit de les situacions de racisme. I m'interessa molt parlar del microracisme. No de les grans coses, sinó de vosaltres, que, insisteixo, sou els futurs integradors socials. Us heu trobat en situacions, i no estic parlant de violència, estic parlant de microracismes, de que en una botiga doncs us deixin de banda i no us atenguin perquè el que sigui, o amb gent amb la que anàveu, o veure de gent que, o jo què sé, que us donaven prioritat a vosaltres davant de persones migrades, no sé. Això també m'interessa saber les experiències personals vostres. Us heu trobat en situacions de microracisme? En aquest cas, no sé, Pere, comencem per tu.
Embrancant amb això, però comentant també això anterior, al final penso que està molt més desenvolupat i ben articulat el discurs en contra de la immigració que el discurs, ja no et dic a favor ni tan sols, el discurs que l'accepta com una cosa natural i que no la rebutja, no? Penso que hi ha moltes més hores invertides en articular el discurs negatiu que en desmuntar aquest discurs negatiu, que moltes vegades està ple de mitges veritats, està ple de directament mentides, de fal·làcies, però no hi ha hagut un treball intens, o com a mínim no ha arribat a la població general aquest treball de desarticulació de tot aquest argumentari. I llavors, embrancant amb el tema del microracisme, a veure, jo penso que totes les persones som susceptibles de en un moment donat tenir actituds o dir microracismes, no? És a dir, al final, per molt que un racionalment pensi una determinada cosa, moltes vegades quan socialitzem no pensem tant, no? I si durant molts anys t'han estat arribant inputs en una determinada direcció, és molt complicat que en un moment donat no puguis tenir-lo sense pensar-t'ho gaire, no? I no m'estic referint m'estic referint a la població en general, no? Això hi ha el clàssic exemple, no? No només els homes, que evidentment també, sinó fins i tot moltes dones a vegades fan comentaris sexistes, no? I dius, precisament, tu hauries de estar interessada en exterioritzar el contrari, no? Però és perquè tota la població en general ha rebut tants inputs sexistes al llarg del temps i els hem naturalitzat i els hem normalitzat tant que és molt complicat que en un moment determinat no puguis exterioritzar-los. I després, doncs, evidentment, te'ls trobes, els microracismes i els que no són tan micro, al llarg de la teva vida. Jo concretament he estudiat a Salt, he tingut molts amics immigrants o que provenen de famílies immigrants, i em sembla també curiós el fet de que moltes vegades ni tan sols aquestes persones ni tan sols ho conceben com a tal, és a dir, els hi fan un comentari racista o algú té una determinada actitud racista cap a ells i ni tan sols se n'adonen que en aquell moment estan siguent discriminats, no? Em sembla molt interessant precisament això, no? De que tant la població en general és susceptible de tenir actituds o fer comentaris microracistes, com moltes vegades fins i tot quan ens els trobem cara a cara no som capaços d'identificar-los com a tal.
Sí, Ham, tu has introduït aquest debat, ampliens una miqueta, perquè tu deies que t'has trobat casos, doncs no cal exactament dir, però en quines situacions com a mínim de dir, escolta, això existeix, ni que sigui per denunciar-ho.
Jo no tinc cap problema d'explicar-ho. Aquests microracismes crec que ho fem de manera inconscient. Moltes vegades tapem aquest racisme amb humor, vale? I inclús dins de la pròpia comunitat, de les pròpies cultures, ho tapem amb humor, intentem, però quan t'ho diuen de manera moltes vegades, o sigui, de manera reiterada, al final arribes a preguntar-te de quan humor estem parlant. És com que m'estàs intentant fer una indirecta, però la tapes amb humor. Moltes vegades m'he trobat aquest racisme en el meu treball. Vale, jo tinc molts clients d'origen francès, jo treballo en una fleca d'origen francès i català, etc. També marroquins, bueno, variat. Normalment tinc més de població catalana a les del poble. Total, que moltes vegades he rebut molts comentaris sexuals, sexistes, de part de clients, en els quals sempre relacionaven el fet de la meva nacionalitat amb... Diguem-lo així, sense tapujos, digamos-lo, por ser mora, pues harás esto de mejor manera, harás esto de otra mejor manera, serás más esto en la cama, digamos-lo així. Però, tal qual, de viejos verdes, això, o moltes vegades m'han aplaudit per haver parlat català quan jo ja els he dit que jo ja soc catalana, o sigui, jo el parlo d'aquí, no fa falta que m'aplaudeixis. Molts comentaris a classes, moltes vegades he anat amb la meva mare en el carrer, he tingut baralles de persones en el qual han pujat a la meva mare o se separen perquè la meva mare porta el vel, o sincerament intenten com buscar... a mi m'agrada, soc una persona que li agrada parlar, no? I soc la típica que va en autobús i em sento amb qualsevol persona i puc mantenir una conversa. A mi m'agrada molt fer això, però després m'he donat compte que després qualsevol conversa et venen amb «I per què vosaltres hacéis tal? I per què vosaltres feu això?» I ja hi arribes com «És que crec que busquen l'odi, crec que ells volen buscar les baralles». Estàs parlant d'una qualsevol i dius «Sí, no, és que a la meva casa et mengem aquest típic pla marroquí». «Ah, que eres de Marruecos?» «Sí». I allí és quan canvien. «Ah, si eres marroquí, ¿y por qué vosotros robáis o no sé qué? No os gusta el jamón, pero bien que hacen así». Busquen qualsevol minoria de persones que, bueno, estan molt integrades o que han deixat la seva cultura al costat i prefereixen adaptar-se a la cultura catalana o això, o no segueixen la religió musulmana, intenten posar-lo en el nostre col·lectiu. Com aquestes persones han deixat de fer tal cosa, tu per què no ho deixes de fer? Si ya mi amigo el moja, bebe y fuma, ¿por qué tú tienes que no hacerlo? ¿Por qué tú tienes que ser eso? Es como que volen imposar la seva mentalitat o la seva cultura per força. Jo respecto, jo visc entre dues cultures i me n'alegro de les dues que tinc. I jo accepto i respecto la meva religió, no entenc per què tu et molesta. És això, microracismes els he rebut també en una entrevista de treball, que ho vaig fer molt bé, li vaig agradar i al sortir... m'esperava la meva mare i em va dir «¿Es tu madre?». Li vaig dir «Sí». Em va mirar amb una cara de fàstic i em va dir «Gràcies, ja veremos». Quan abans em m'havia tractat com una princesa. O sigui. I això, pues, moltes coses més. També en els supermercats em van parar una vegada per registrar-me quan és prohibit obrir-te i esto. I em van dir «No, és que tu has robat, no sé què». Després em van demanar disculpes, però són petites coses que... entre companys també, la mora, no sé fins a quin punt arriba això.
Fixeu-vos-hi, entre tots estem traient coses en aquest sentit, va des del micro al macro, perquè ja quan estem parlant de... Bueno, tot és important, però quan estem parlant d'agressions físiques o estem parlant discriminar algú en una qüestió laboral, fins a lo més mínim que ens pot passar. M'ho deia molt bé en Pere, A tots ens pot passar. A vegades, escolta, per lo que sigui, o jo què sé, el fet de veure't tu, conèixer el teu origen i començar a parlar-te, per exemple, en castellà. És un error que és mínim i és infantil a vegades, però ja estàs fent una separació que no seria necessària. No sé, en el teu cas, Estefania, com o què, en algun cas, o què, com ho has vist?
Toda mi familia es de Chile y cuando llegaron aquí ellos sí recibieron mucho... como racismo, porque le decían sudaca, que es despectiva para la gente latinoamericana. Y también los trataban mal en el trabajo, hacían horarios que no son humanos. Y yo también, cuando yo fui para Chile, yo también recibí como micro racismos allí, diciendo española o ole y cosas así como súper de aquí, pero eso yo también recibí, pero después... Allá me decían, eres española, pero cuando vine de vuelta aquí a España me decían, eres latina. Y toda la gente me dice, ¿prefieres que te hable en castellano o en catalán? Y yo le quedo mirando y dice, es que yo he nacido aquí y entiendo el catalán perfectamente. Pero yo no quiero hablarlo porque es como mi decisión y a ti no te importa. Y eso.
Una altra assumpte interessant, que ja van sortint coses. El fet de no ser ni d'aquí ni d'allà, al final. Vull dir que aquí ets de fora i allà, quan és el país d'origen, segueixes sent de fora. Diu, el teu cas, com algun micro, alguna cosa que hagis tu viscut o amb algú que anaves o que t'hagin prioritzat a tu per davant d'algú, no sé si has viscut algun cas.
Pues yo, mira, por suerte en mi vida siempre he crecido con personas de primera, segunda generación inmigrante, y el convivir con estas personas, que sean tus amigos, tus amigas, ver de primera mano, estar en la calle con mis amigos, por ejemplo, lo más sencillo, ir a una discoteca y yo estar con mi colega de origen magrebí y me digan, tú entra y tú ya no. Pero por nada, o sea, ir iguales vestidos con las mismas zapatillas, mismas pintas, y a mí sí y a él no. Y decirle al portero, ¿pero por qué? Y sin explicación. Pero como esto, también supermercado, ir a comprar al mercadito ahí en mi pueblo, con mis colegas también magrebís, y nada, registrar a mis amigos y a mí no. Y así, pues, desde que voy creciendo, desde que crecí en este ambiente, que yo siempre me he juntado con gente extranjera, pues el ir naciendo, ir creciendo, viendo estas cosas, pues a mí me ha servido para concienciarme y para darme cuenta que nuestra sociedad está llena de racismo y de microracismo.
Exactament. Al final ha sortit tot això que deien, digo, a vegades no li donem tanta importància perquè per exemple, l'oci nocturn, per què no se li ha tanta importància? I passa molt, a mi també m'ha passat. Passo si passa el que vaig, si no, no passo i ens en anem tots. Vull dir que és molt interessant això. Pere, podries afegir alguna cosa més?
Sí, respecte precisament a això que comentaven els companys, no? És veritat que les persones migrades, i no només les persones migrades, sinó tota la seva família per extensió, encara que hagin nascut aquí, tingui la nacionalitat espanyola, reben tots aquests inputs, no? De fet, el simple fet, que és una cosa que diem tots, no? Però el simple fet de dir és immigrant de segona generació i dius, bueno, aquesta persona ha nascut aquí, té la nacionalitat catalana i li estem dient que és una immigrant de segona generació. Dius, no, perdona, els seus pares van migrar, però ell és català. Una altra cosa és que consideris que només és català qui segueix a rajatable el que tu consideres que és la cultura catalana. I aquí també em sembla molt interessant, també ho comentàvem, no?, el tema de la bidireccionalitat, no? El fet aquest de no sóc d'un costat ni sóc de l'altre, no? Quan estic en comunitats catalanes mai no seré del tot seu perquè professo la religió musulmana o per qualsevol altre motiu, i quan estic amb la comunitat del meu país d'origen o d'on venen els meus orígens, tampoc mai no seré del tot seu, no? I aquesta bidireccionalitat, jo cada vegada més m'adono que moltes vegades les persones que realment volen integrar-se, no?, i volen assumir una mescla entre la seva cultura d'origen, provinent de la seva família, i les cultures, i la cultura en la que s'han criat, no?, perquè han nascut aquí, han viscut tota la vida aquí, molts d'ells, és això, estan en una constant tensió de no ser acceptats a cap dels dos llocs. Quan estan amb els catalans, no perquè tu ets moro, i quan estan amb els marroquins, amb els del que sigui, no és que estàs molt catalanitzat, estàs molt espanyolitzat, no? Llavors, al final, estàs en una terra de ningú en la qual aquestes persones moltes vegades es queden molt sols. Es queden molt sols perquè ni... En tots els àmbits de la vida, no? Per exemple, jo què sé, en el tema del mantenir relacions sexoafectives, no? Moltes vegades, segurament, les persones nadiues d'aquí no voldran tenir una relació sexoafectiva amb tu pel fet de que segueixes tota una sèrie de tradicions, en aquest sentit, del teu país d'origen, però és que segurament, si tu no vols complir amb els estàndards del que t'han dit des de petit, que són les expectatives que han posat a sobre teu, de tu et casaràs amb una persona que professi l'islam i et casaràs a la manera tradicional, etc., doncs també et rebutgen des d'aquella banda, no? Llavors, al final, estan en un punt intermig en el qual tenen molt poc suport, realment, social, de part de la societat. I en aquest sentit crec que és un tema que s'ha de treballar. El fet de buscar que cadascú pugui integrar-se fins al fins al punt que vulgui, que pugui adoptar la cultura catalana fins al punt que vulgui, que no vol dir que hagi de renunciar a totes les tradicions del seu país d'origen, però fins al punt que vulgui, que es pugui integrar i que sigui plenament acceptada. Ja t'ho dic, moltes vegades, i si són persones que han immigrat, exactament igual, però és que moltes vegades són persones nascudes aquí i que s'han socialitzat plenament en la nostra cultura, les nostres escoles, etc. Llavors dius, és que no és una persona immigrant ni de primera ni de segona generació.
Escoltant-te, et volia respondre com a persona, pues, filla d'immigrants. És molt fàcil dir-ho des d'una perspectiva exterior, però quan tu ho vius és molt més difícil. No pots dir que hem de treballar-ho, dir-ho així, no, treballar-ho no es treballa. Tu penses moltes més coses al fet de fer qualsevol cosa, penses en les conseqüències abans de qualsevol acte que facis. És molt fàcil dir, sí, m'integro en una part però deixo de banda l'altra. Tu pensa que l'altra t'ha criat, t'ha donat de menjar, t'ha donat suport quan l'altra banda t'ha deixat de banda per ser originària d'un lloc. O sigui, és molt difícil deixar de banda els teus orígens i és una cosa que jo respecto i dono molt de suport. Una altra cosa. Jo crec que tu el que estàs parlant, per exemple, de l'exemple que has posat de les relacions sexoafectives, això és un tema en el qual les persones quan ho fan o ho deixen de fer, el que senten és més la pressió familiar que altra cosa. Perquè si parléssim de la cultura o de la societat, ja et dic jo que no és el problema. El que més els importa és la pressió familiar, que això sí que és un punt important en les vides de qualsevol immigrant, perquè moltes vegades el que volem arribar com a persones d'immigrants, el que ens han inculcat a la majoria és arribar a ser algú. Les oportunitats que no han tingut ells les volen a nosaltres i sentim una constant pressió de ser una persona, bueno, de ser algú i de donar-li una bona vida als nostres pares o a nosaltres mateixos, que és el que ells ens han criat per això. És, crec, que la base de qualsevol immigrant dona igual a l'origen que sigui, però de tots els fills hem tingut aquesta criança de volem ser arribar a algú. I moltes vegades el que fem nosaltres és tenir aquesta pressió per arribar a les seves expectatives en comptes de les nostres. I relacionem molt les seves expectatives amb les nostres, responent a el que tu estaves dient. I és difícil, sí que tens raó, és veritat que moltes vegades, inclús des de la meva pròpia experiència, quan estic amb persones, pues, catalanes o d'altre origen, que no sigui el meu, em comporto d'una manera i quan estic amb les meves em comporto d'una altra. Això sí que és veritat i no ho negaré. És, per exemple, moltes vegades he intentat fer els mateixos xistes o bromes amb catalans i no ho entenen. I jo quan vaig em giro amb la meva amiga que és marroquina i es, a part, bueno, es comença a riure i em causa més comoditat. I és veritat, et sents més còmode amb qui ets. Amb qui et sents tu. I a vegades no saps qui ets tu. És el problema, d'identitat.
Un petit matís, perquè vull que quedi clar com ho volia expressar, potser no ho he fet prou bé. Quan parlava de ho hem de treballar, no em referia a la persona migrada en aquest cas, sinó que ho hem de treballar com a societat, sinó com encarem aquesta situació que és una realitat del nostre país i que des del meu punt de vista està molt desatesa. I llavors és veritat que hi ha, sobretot en aquest cas, no, del que deia la Siga, més veritat que la pressió és sobretot familiar, però hi ha altres temes en el que potser és més comunitària, no? I jo sempre poso el mateix exemple, com jo dic, jo vaig estudiar a Salt i he tingut bastants amics d'orígens externs a Catalunya, no? Amb familiars o ells mateixos han vingut d'altres països. I no sé, per exemple, jo he tingut amics de Salt que en un moment donat de la seva vida decidien deixar de fer el Ramadà i quan quedàvem durant el mes del Ramadà amb ells havíem d'anar-nos-en al punt més allunyat de Girona, no? Respecte de Salt, perquè em deien, ostres, és que com els meus veïns, com els meus amics, que tots segueixen el Ramadà a rajatabla, em vegin que jo no l'estic seguint, alguns m'apartaran, començaran a parlar a les meves esquenes, etc. Llavors, penso que això, a la persona que decideixi, no enquadrar-se ni en un costat ni a l'altre, sinó moltes vegades estar en un punt intermig, la deixa en una situació de solitud molt gran. I llavors, al final, el que acaba passant, des del meu punt de vista, és que es generen dues societats dintre d'una. I això és el que està passant a la societat catalana i a moltes d'altres, i el que ha passat històricament també, que és que moltes vegades costa molt que es barregi, no?, la gent nadiua amb la gent de fora, perquè a la que hi ha un intent de fer un trasbàs, aquesta persona immediatament es queda sola en un punt intermig en la que no té suport social ni d'una banda ni de l'altra. Llavors, clar, això fa que la pressió per part d'aquestes persones sigui molt gran i que tingui realment por, perquè dius, jo ja me n'he anat a un altre país, a una cultura desconeguda, etc. Si a sobre ara ja no tinc ni el suport de la meva xarxa social i familiar més bàsica, estic absolutament sol davant d'un context molt, moltes vegades molt amenaçador.
En aquest sentit, jo crec que tots estem anant per allà mateix, perquè al final això no deixa de ser un assumpte en el que ens hem d'enfrontar com a societat. Autoritats i nosaltres mateixos en el nostre dia a dia, però és molt interessant el que digueu. Va, farem una segona pausa i després ja tornem per fer una mica de tancament i conclusió del programa. Us deixem ara mateix amb la cançó Papeles Mojados de Chambao.
Si kayat yum dahat yum, si kayat ahsan nas, al hawfi li hyum hum liban, hatta bahar dajibki.
continuem, ja veieu que s'està creant debat molt xulo i hi ha opinions molt, molt destacades. I una de les coses que us volia preguntar, perquè m'interessa molt i crec que és així, és a mi que ara m'està tocant treballar amb alumnes de diverses escoles i ho estic veient, no penseu que els joves esteu més preparats per entendre millor les persones migrades de primera, segona generació, que la gent de més edat, pel fet que vosaltres esteu més acostumats precisament a la presència d'aquestes persones en el vostre entorn? Jo crec que és un debat que també s'ha de fer, sense categoritzar, perquè hi haurà casos de tots, però clar, el fet de que, i no és per defensar les persones que tinguin males reaccions, però és que clar, hi ha molta gent que doncs en el seu entorn no se'ls ha trobat. Ara a la pausa que teníem, Siham, tu ho deies, són gent que no, que al seu entorn és tot, jo soc nascut aquí, tot catalanets de mena, doncs clar, no els estic justificant, però estic demanant que fem una reflexió si ens sembla que és així o no ens sembla que és així. No sé, ara anem per aquí. Digo, com ho veus? Com ho veus tu? Creus que tu estàs més preparat pel fet que hagis estat en un entorn de persones migrades, com que hi ha més persones migrades, o això no té res a veure?
Hombre, actualmente, por suerte, hay muchísimas más personas como ya decía, era de segunda generación, ¿no? Gente ya nacida aquí, de orígenes marroquíes, y por suerte toda la gente ya en sus clases ya te conoce a alguien que es marroquí, que es de allí, de allá y de la Conchinchina, ¿no? Pero claro, igualmente, yo me gustaría sacar el tema de las redes sociales, hacen mucho daño. Y enseguida los niños pues acceden, que sea un móvil, y el móvil que sea Instagram, TikTok, X, Facebook, y ahí es donde los políticos y toda esta gente ignorante aprovecha para soltar sus barbaridades por la boca y sus bulos. Y desde ahí los niños, pues es que si no ven la televisión, si no hablan con los padres y no ven la realidad, pues se tragan todo lo que ven en las redes. Y luego, pues es eso, se refleja pues en comentarios microracistas y en tonterías, la verdad.
I en Diego ho ha dit molt bé, perquè aquest és el rerefons. És a dir, no només el fet de que als nostres entorns ens trobem més persones migrades, sinó també la influència que té, que se m'hi hauria de dir-ho, les xarxes socials, ho ha dit molt bé en Diego. Vull dir que tot això entra. Però com creieu? Que ara la situació és diferent o no?
Bueno, yo he estudiado en ambos países, en dos países diferentes, las culturas son muy diferentes. Por ejemplo, cuando estudiaba aquí, yo no recibía ningún tipo de racismo o rechazo de mi nacionalidad, que tenía la doble. Pero en Chile, sí noté la diferencia de cómo me apartaban más, porque no entendía los modismos, como su idioma y tal, y me rechazaban por eso, porque me decían como, eres un inmigrante y no entiendes nuestro idioma, o cosas así como muy fuertes, que yo tenía como 12 años. Pero en ese momento yo no tenía como acceso a las redes sociales en el colegio, pero ahora intentan quitar como los móviles y eso, pero igual los van a seguir usando. Y lo que decía el Diego es, tienen acceso a todo y pueden ir buscando y encontrar como, voy a aprender esto para insultar a otra persona o cosas por el estilo. Y de repente hay, ¿cómo se llaman? Hay challenges por TikTok que son muy, algunos son muy como malos, como para otra gente hacer daño, que lo hacen y después se va viralizando y más gente lo va haciendo. Y eso pienso.
Sí, la doble reflexió, eh? Xarxes socials i el fet de que hi hagi a les classes o a l'entorn més persones migrades.
També he sigut una persona, tampoc no mentiré, he sigut una persona que també he tingut molts prejudicis cap a X cultures, pues, diguem-ho, per exemple, considerava en el seu moment, pues, per exemple, la cultura catalana o els catalans o espanyols, pues, una cultura privilegiada, no? Han tingut X privilegis per X situacions que m'hagin passat de petita, que veus que aquesta persona té una nina i tu no la tens, entonces et comencen pues, uns comentaris que dius tu. Però al pas del temps, relacionant-me amb altres persones, arribes a tenir conversacions i et dones compte de que tothom té una vida diferent, tothom té desgràcies, té oportunitats, tothom és diferent. I no em trobaré amb racistes tota la vida, puc connectar a vegades fàcilment amb una persona d'un altre origen que no sigui la meva, i allà és quan m'he donat compte d'hòstia, obre la teva ment, sigues més oberta, sigues més tolerant. I sincerament aquest cicle també m'ha ensenyat els meus companys. Jo abans sempre anava amb persones de la meva mateixa comunitat, he obert una mica la meva ment, he mantingut converses i crec que sincerament això m'ha ajudat. I m'he donat compte que sí, d'una part la generació és més tolerant, la nostra generació no té tants prejudicis perquè ja s'ha criat amb aquestes persones. D'altra banda, amb el fet que ha dit el meu company de les xarxes socials, jo deia sí, la nostra joventut, o incloent a les persones de 30 anys també o així, són tolerants, etc. I poso un exemple. Per exemple, vaig veure un vídeo d'una escola en el qual feien un vídeo de les senyores de l'AMPA, no? De les persones de l'AMPA, eren totes mares i eren quasi totes marroquines, no? Eren marroquines, havia gent latinoamericana i crec que hi havia gent dones pakistaneses, bueno, o índies, algunes amb hijab, la majoria de les marroquines, i estaven fent activitats, intentaven parlar català superbé. I després vaig entre els comentaris, i els comentaris era una barbaritat. Podia veure entre homes i dones de 60 anys com a nens de 12 amb comentaris de això és Marroc, on estem? Estem a Pakistan, estem a Afganistan, no sé què. I arribes a qüestionar-te i dir, vale, tu vols que m'integri, però quan la persona s'està integrant, està fent un esforç perquè és una persona que no té vocabulari i està fent un esforç d'integrar-se en activitats o d'oci o d'educatives per a la seva família, interessa, et queixes. Entonces, què quieres? Que no s'integrin? Això és el que et fa reflexionar. Vols que s'integrin però apartats. Entonces, què? És el que no entenc.
Pere, com ho veus tu? Aquestes dues coses que dèiem.
Jo crec que en aquest sentit segurament l'escola pública és una gran oportunitat, perquè no voldria marxar d'aquí tampoc sense fer la reflexió de que aquí moltes vegades es barreja el racisme amb el classisme, no? Al final, qui ve en realitat en aquest país no venen els jeques d'Aràbia Saudita, no? I si vinguessin serien rebuts amb els braços oberts i en lloc d'immigrants se'ls diria inversors, no? Però en general qui ve a aquest país són gent que fuig, són gent que potser en el seu país tenia oportunitats però que ha arribat aquí amb una mà davant i l'altra darrere, no? I que estan als escalons més baixos de la societat en quant a economia, no? Llavors, sí que és cert que l'escola pública, des del meu punt de vista, és una oportunitat molt gran, i crec que sí que l'escola pública s'ha fet un treball molt important i que és molt positiu que es vegin aquests exemples i que es vegi aquesta diversitat cultural des de ben petits per integrar-ho, no? I per entendre que realment no hi ha diferències substancials entre les persones per molt que tinguin una procedència cultural o racial o ètnica diferent. I llavors, respecte a les xarxes socials, sí que m'agradaria fer un apunt, que és que crec que l'internet en general és una oportunitat boníssima, però crec que hi ha una cosa molt perillosa, que és l'algoritme, no? Per què? Perquè l'algoritme el que fa és ensenyar-te les coses que creu que et poden interessar. I això moltes vegades acaba esdevenint el que en castellà és el que es diu el sesgo de confirmació, crec, no? Que és que al final només acabes veient aquelles coses que ja reforcen els arguments que tu prèviament ja tenies, no? En lloc de fer-te qüestionar, és a dir, a internet hi ha informació, hi ha propaganda, hi ha de totes les posicions polítiques, de totes les ideologies, però al final, per l'algoritme, tu només t'acaben arribant les del teu costat. Llavors, més que una oportunitat per obrir de ment, obrir fronteres i conèixer realitats diferents a la nostra, el que s'ha acabat convertint a les xarxes socials, crec que moltes vegades és un mime conmigo i trobant constantment coses que reforcen la meva posició prèvia i que no em fan qüestionar-me absolutament res. I crec que des d'aquest punt de vista també l'escola té una feina molt important, l'escola i evidentment els pares, però l'escola pública té una feina molt important per fer de com es gestiona el tema de l'internet i les xarxes socials, perquè com que la tecnologia avui en dia avança tan ràpid, crec que no hem sigut capaços d'adaptar-nos a temps el que suposa, no?
tot el món de l'internet, no?
Coincideixo amb les dues coses. Bueno, ja per finalitzar, i molt breument perquè se'ns acaba el temps, ja us poso ja a treballar com a integradors socials. Si us trobeu una persona, esteu treballant en un centre d'acollida de l'Ajuntament, i us arriba una persona que va arribar ahir a Girona, què seria el que li aconsellaríeu, el primer? Allò, una persona que acaba d'arribar, què li recomanaríeu que fes, el primer de tot?
Pues yo lo primero lo que haría es que se relacione con personas de su mismo origen que ya han hecho su vida aquí, mostrarle todos los servicios con los que cuenta y acogerla con los brazos abiertos, porque nunca se sabe de dónde viene esa persona, lo que ha tenido que pasar, y entenderla, empatizar con ella al máximo y darle todo nuestro apoyo.
Yo diría lo mismo que el Diego y agregaría también como buscar, aparte de buscar relaciones de apoyo con otra gente de su mismo origen, buscar información en internet que seguramente encontrará, y también ofrecerles algún tipo de donde pueda dormir para que esté segura y no duerma en la calle, y diferentes apoyos como donde puede comer, donde hay servicios como Cáritas, etcétera, del mismo estilo, y ya está.
Sí, siguiendo con lo que digan mis compañeros, els principals serveis que li podem oferir aquí mateix, a Girona o a Catalunya, que li puguin planar aquestes necessitats que tingui, que siguin les bàsiques, menjar, el lloc. Després veuríem les oportunitats que té com a persona, o sigui, què has fet en el seu país, què és el que busca, una formació sociolaboral, que és important, o formativa, o qualsevol cosa, perquè aquesta persona tingui una oportunitat. Després, depenent també del nivell, crec que la llengua és molt important. Li ensenyaria que la principal cosa que hauria d'obtenir, per la meva experiència, és la llengua. La llengua és molt important, és la que li obrirà portes a treballs, a estudis, a tot, a conèixer la gent, inclús per l'expressió emocional es necessita la llengua. Això ja és important. També àmbit psicològic és molt important per una persona que ha emigrat, i ja està, no sabria què respondre. Pere?
No, jo estava pensant que aquí precisament m'acabo d'adonar de fins a quin punt tinc punt de vista d'algú que no ha migrat, en aquest cas, perquè el primer que se m'ha acudit ha sigut fer un treball de les expectatives, no? Però és a dir, al final una persona que migra a un altre país té moltes expectatives respecte al que vol aconseguir migrant a un altre país, i això li pot generar frustracions molt importants. Però clar, dius, a veure, si acabes d'arribar, probablement el primer serà trobar un lloc on dormir, trobar per menjar, sí, és així. Em reafirmo en el que han dit els meus companys. Crec que aquest país, amb els seus més i els seus menys, gràcies a Déu té una xarxa prou extensa, no prou... té una xarxa que intenta ser prou extensa per atendre de manera bàsica les necessitats d'aquestes persones. Llavors el miraria d'aconsellar i de redirigir a intentar aconseguir això, els serveis de primera necessitat que pugui necessitar per poder començar a desenvolupar la seva vida aquí, no? Però bueno, això, al final... És complicat perquè falten mans, falten recursos i tenim una legislació envejable en molts sentits, però que no està dotada dels recursos necessaris per aplicar-la. Llavors, això, intentaria acompanyar-la en el procés de trobar els recursos i els suports i els ajuts que li puguin permetre... funcionar, encara que sigui en un mode supervivència, durant els seus primers temps en aquest país.
Doncs bueno, fins aquí hem arribat. Agrair inicialment la Nave Va per deixar-nos participar en aquest taller, veure aquest taller Atrapades entre dues realitats. Agrair al centre que ens hagi posat l'espai per fer el taller i després per fer aquest per gravar aquest podcast i agrair doncs, això, en Pere, la Siham, l'Estefania i en Diego que ens hagin participat i s'hagin expressat també i ja veieu que el futur dels nostres integradors és brillant perquè tenim gent que amb les idees molt, molt clares i bueno, nosaltres fins aquí hem arribat. Hi ha hagut en Melvin permetent que això soni tan bé com m'ha sonat. El meu nom és Albert Martín de Vidales i us deixem amb la cançó Pisa para un sueño de Juan Luis Guerra. Ens veiem d'aquí poc, fins aviat, que vagi bé, adeu.
Adeu.
Eran las 5 de la mañana. Un seminarista, un obrero, con mil papeles de solvencia, que no le dan pa' ser sinceros. Eran las 7 de la mañana, y uno por uno al matadero, pues cada cual tiene su precio, buscando visa para un sueño. El sol quemándoles la entraña, un formulario de consuelo, con una foto 2x4, que se derrite en el silencio.